89.6 FM. COPE Menorca.
Molt bon dia, Menorca. Les 12 i 19 minuts comença Es Matí de Menorca, es magazín de Sa Ràdio Menorquina. Com sempre, rebeu tots una cordial salutació de Miquel Àngel Pons en nom d'Escafé Impossible, que programa que avui mos farà arribar fins la 1:30 amb unes sensacions especials a partir de la 1:05 i abans en ses seccions habituals. Avui dimecres començàvem una miqueta més pres perquè tot d'una tindrem l'espai mensual de Sa Menorca Talaiòtica. Tindrà també repàs a ser informació, s'informació esportiva amb en Joan Juanico i en Toni Pons Fuixà, que cada dimecres mos atraca ses coses, costums, tradicions de temps enrere. Tot això, com sempre, acompanyat de ses bones recomanacions que no hi poden faltar aquí a COPE en Es Matí de Menorca. El Consell Insular de Menorca, jornada informativa relacionada amb el desenvolupament de l'activitat turística de l'oferta de restauració. Dia 7 d'abril a les 10:30 hores a la sala de plens del Consell Insular de Menorca. Obert al sector de la restauració i al públic en general. Col·labora Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants.
Aquesta Pasqua del 2016, la Capella Davídica de la Catedral de Menorca, s'orquestra del Grup Filarmònic de Mo, els solistes Maria Camps, Eulàlia Salbanyà, Albert Riera, Tomàs Matxer, i dirigits tots ells per Nisabel Joaneda, han interpretat les 7 darreres paraules de Nostre Salvador a la Creu, de Joseph Haydn. Les sensacions d'aquesta setmana dimecres estarà dedicat a un resum d'aquestes 7 darreres paraules de Crist a la Creu. Dimecres a la 1, aquí a COPE Menorca.
Ara em sents per una banda. Ara em sents per l'altra. I ara em sents per totes dues. Millor dues, oi? Com en la teva declaració de la renda. Marca les dues caselles solidàries i així ajudes a tothom. Església Catòlica i Finalitats Socials. És el teu dret. Millor dues. Càritas.
89.6 FM. COPE Menorca.
Menorca, candidata a formar part de la llista de patrimoni mundial. Menorca Talaiòtica, un projecte de present i de futur per tots i que demana la nostra implicació. Informa't a la web www.menorcatalaiotica.info i participa en les activitats que es programaran per donar a conèixer el valor patrimonial de la nostra illa. Menorca Talaiòtica, un espai de la Conselleria de Cultura del Consell Insular de Menorca, a COPE Menorca.
Bon dia. Avui, i en aquest espai, patrocinat per la Direcció Insular de Patrimoni de la Conselleria de Cultura del Consell Insular, i en el que es té com a objectiu informar a ciutadans sobre la gestió que s'està fent d'un fet molt important, la presentació de la candidatura de Menorca com a patrimoni mundial, degut a la riquesa arqueològica de la nostra illa i el seu estat excepcional de conservació. Xerram de la propera xerrada dins aquesta tasca de difusió. Serà dia 7 d'abril en el Cercle Artístic de Ciutadella i en col·laboració amb la Societat Històrica Artística Martí Vella. Els conferenciants seran Francesc Esbert, restaurador, i Toni Camps, especialista en construccions de béns etnològics. A manera de síntesi, volem recordar que l'objectiu del programa és donar difusió dels actes que es fan per donar a conèixer què és i què significa per nosaltres, els menorquins, aquesta candidatura i quines gestions es fan. Saludam a Ismael Moll, que és arqueòleg, que mos ve a xerrar d'aquestes activitats i perquè es fan. Ismael Moll, molt bon dia i benvingut a COPE Menorca.
Hola, molt bon dia, com va?
Bon dia. La propera xerrada serà sobre el tema de la construcció. Aquest tema, els nostres oients l'identifiquen molt directament relacionat amb el tema de Menorca Talaiòtica, segurament. Com s'enfocarà aquest tema?
Bueno, és un tema crucial, ja que la gran característica del món talaiòtic és precisament les grans construccions que van realitzar. I llavors, des de, un poc des d'aquesta perspectiva, no? Des del llegat que tenim dels talaiòtics, que puguem veure avui en dia clarament les seves construccions. Però un poc estirs van per aquí.
Mm-hmm. I després d'aquesta xerrada, dia 10 d'abril, tenim excursió. On serà aquesta vegada?
Sí, aquesta excursió serà dia 10 en el poblat de Sant Català, Ciutadella.
Mm. Amb explicacions, me sembla, d'en Francesc Esbert, no?
Sí, d'en Francesc Esbert i d'en Toni Camps, arqueòleg, també.
Quines característiques presenta Sant Català, per als qui encara no el coneguin?
Bé, Sant Català és un dels poblats més grans que hi ha, poblat talaiòtic. Com a gran característica podríem destacar pues, que té una, bueno, la seva muralla, val? I és traçat, pues, segueix un tipus de traçat que té paral·lelismes amb muralles que podíem veure a l'antiga Grècia. Val? Llavors, un poc la gran característica seria aquesta, no? que quan es va construir la muralla de Sant Català, pues, hi havia persones que havien tingut contacte amb gent de Grècia perquè copien, entre cometes, pues, aquest tipus de traçat de muralla, perquè era un tipus de muralla més defensiva. Mm-hmm. Va d'enrasquejada pues, per afrontar batalles i un poc amb aquestes característiques.
Molt bé. Per als oients de Cope que estiguin interessats en aquesta activitat o qualsevol altra de les que anarem xerrant en aquest espai, com ho poden fer per saber-ne més detalls? Quins són els altres canals de difusió que s'han establert des del Consell i des del Departament de Cultura per seguir aquesta informació?
Sí, bueno, hi ha des de la pàgina web de www.menorcatalaiòtica.info, allà tenen tota la informació. També es pot crear directament en el Departament de Cultura del Consell Insular, que és el telèfon 971-36-83-90, i també a les seus del Consell Insular, tant de Ciutadella com de Mó, trobem uns tríptics on surt el programa aquest de Som Talaiòtics, Viure a Menorca, abans i ara, on hi ha tot el programa d'activitats.
Mm. És ben interessant anar coneguent de quina manera vivia la societat talaiòtica i com construïen. Si no haguessin estat uns bons constructors, segurament moltes coses no ens haguessin arribat tal qual les tenim ara. Quina importància té aquest tema dins el marc de la candidatura de Menorca Talaiòtica?
Doncs com abans t'he dit, la gran importància que té és aquesta, no? Que gràcies a les seves construccions que ens han arribat avui en dia, doncs podem arribar a aspirar a tenir aquesta candidatura. Val? Si uns edificis han aguantat quasi 4.000 anys o 3.000 anys, és perquè realment els qui l'han construït ho van construir molta consciència, amb ganes de que allò perdurés en els temps. Llavors, la gran importància és aquesta, que han de donar valor a uns monuments que es duen en peus, doncs, moltes i milers d'anys. I avui en dia, pues, moltes construccions d'avui en dia seran molt bons arquitectes i el que vulguis, però no duraran, moltes de les construccions que fem avui no duraran més de 1.000 anys, segur. I aquesta gent pues, han aconseguit pues, 3.000 i 4.000 anys.
I doncs, Ismael, estem ja en el final del programa d'avui. Es podries fer unes consideracions de per què és important aquesta candidatura per Menorca i en quin moment estem ara d'aquest procediment?
Bueno, importància molta, la candidatura, perquè si aconseguim tenir aquesta candidatura pues serà una manera d'aconseguir ingressos que permetran seguir i donar més empenta a les investigacions, a tot el que són els jaciments de la Menorca Talaiòtica, perquè realment encara ens falta molt per investigar i molt per estudiar. I també a nivell turístic pues seria un plus, un extra que tindríem, que faria que vinguessin més turistes. Per tant, en molts aspectes ens interessa que s'ho tinguin endavant. I el procediment, on estem? Pues a final d'estiu, en principi, vindran els observadors de la UNESCO i aniran visitant tots els jaciments que estan dins la candidatura i llavors que la decisió final s'ha de prendre a principis de l'any que ve, de 2017.
Mm-hmm. Molt bé, de lo més immediat és aquesta interessant xerrada i després la visita a Sant Carlà. Com sempre, gràcies a en Ismael, que és arqueòleg, per acompanyar-nos en aquest programa del Departament de Cultura del Consell Insular de Menorca. Un plaer, com sempre, amb tu aprenem coses ben interessants des que mos van precedir. Gràcies i fins a la pròxima, Ismael. Molt bon dia.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres. Vagi bé.
Menorca, candidata a formar part de la llista de Patrimoni Mundial. Menorca Talaiòtica, un projecte de present i de futur per tots i que demana la nostra implicació. Informa't a la web www.menorcatalaiòtica.info i participa en les activitats que es programaran per donar a conèixer el valor patrimonial de la nostra illa. Menorca Talaiòtica, un espai de la Conselleria de Cultura del Consell Insular de Menorca, a COPE Menorca.
¿Sabes en qué fecha estamos? Tenemos el veranito a la vuelta de la esquina. No llegues tarde. Ponte en forma de la mejor manera, que es haciendo ejercicio y salud con los mejores profesionales del Club Gymnastics Ciutadella, donde contamos con más de 60 clases dirigidas a la semana y a precios que te sorprenderán. Ah, no cerramos ni el mediodía. Tenemos abierto desde las 6:30 a las 22 horas. Más horas, más actividades, mejores precios y próximamente reforma integral completa del club. Desde 1977 cuidamos de tu salud. Empieza ahora. Todavía estás a tiempo. Vina Camayo.
Les 12:30 i repassem els titulars del Diari Menorca, que a la seva portada destaca: trasladar los juzgados a la estació marítima dispara el coste hasta 2,5 millones. La Luz de Menorca viaja a Washington con Lindsay Mullen. El auge del swing revive la moda de los bailes en pareja. Es especial xoc els valors de la pràctica esportiva. Negocian con una entidad europea para dar nuevos usos a Montgofre. Más de la mitad del pati de la Lluna estará ocupada por espacios comerciales. Menorca Millennials recibe más de 400 propuestas de startups, un 32% más. Ports da un plazo de 10 días para que se retiren los restos del incendio de Esplà. Ciutadella, 400 cartas al día sin recoger. Ambas ports y la Barca de Menorca cierra el curso y ya busca colocadora. Y el San Luis corta al pívot Lolo Sánchez y le busca sustituto. Una pausa i tot una saludam a en José Barbé.
Si para ti un alihoop es un aro que da vueltas alrededor de la cintura, este anuncio no es para ti. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de baloncesto, humor y entretenimiento conducido por Juanma Iturriaga y Anthony Daimiel. Disfruta con sus entrevistas exclusivas y secciones como La Pregunta de Daimiel o Basket Lovers por el Mundo. Síguelo en directo los lunes a las 23 horas en experienceendesa.com.
Qui confia en Càritas ens dona força per continuar treballant pels més desfavorits de Menorca. Tota aportació és valuosa i fa realitat projectes i serveis que responen a les necessitats de qui més pateix. Ahir, avui i demà, Càritas és la veu del sense veu, al costat dels més vulnerables en la lluita contra la desigualtat, la pobresa i l'exclusió. En tu som. Fes-te soci de Càritas. Crida al telèfon de Càritas 971 36 1001 o 971 48 11 37.
Repassades actualitats en titulars, com cada dia anem a saludar en José Barbé. José, molt bon dia.
Molt bon dia, Miguel Àngel.
Per repassar aquesta actualitat, que és una actualitat que com sempre, es veia també perquè els temes van i venen. Ja tornem a ser amb els jutjats de Ciutadella, si ens ho fem aquí, si ens ho fem allà, que sí, que costa molt, sí. Que sí. Un clàssic.
És un tema clàssic, recurrent, i que cada vegada que surt és que fa més ganes de riure que res, perquè és que ja s'haurien de posar d'acord d'una punyetera vegada. Jo em sembla que la solució primera, i qualcú de Ciutadella dirà que no hi està d'acord, però més ben igual, però la meua de sona és que hi ha una cosa claríssima, que és necessari i urgent fer uns jutjats nous. Això crec que no hi ha ningú que pugui dir que no. Això és una cosa, condició sine qua non. Llogar el que tenen llogat a Can Saura per 4 anys, mentre estan fent els jutjats nous, jo no vull dir que tinguin de ser aquí a l'estació antiga marítima, vull dir, se pot ser a l'altra banda, perquè l'estació antiga marítima, en el puesto que és fantàstic. Me sembla que no és més un tema més futur comercial que hi poden treure doblers, que no en el jutjat el propi d'una altra banda. I jo te diria que mentre s'estan fent les obres noves, que són ben necessàries però que comencin ja, és que tinguin llogat el de Can Saura, que això són 4 anyets, que apretin en el constructor i en els qui fan les obres per fer el canvi ràpidament. I jo te posaria com a exemple el que va passar molt fa uns anys amb el tema del jutjat penal. El jutjat penal que es tenia d'ubicar aquí, que no en tenien encara a Menorca, i se va ubicar molt, se va llogar una nave en el polígono, se va llogar un local en el polígono, van estar una sèrie d'anys, mentre estàvem fent que era l'ampliació del jutjat allà on estan posats a Fort de l'O. crec que és un tema que jo crec que no hauríem donat més voltes.
Bueno, però ara estem esperant que hi hagi un nou govern, perquè en funcions no en prenen decisions, i si han d'esperar que n'hi hagi un de nou, i si han d'esperar que hi hagi pròximes eleccions, i si han d'esperar que després es torni a posar d'acord, el temps pot passar d'una manera desesperant. Bé, una altra qüestió, ja queixarem de coses que es fan i que se'ls han de donar uns usos. El pati de la Lluna de l'O, sembla que més de la meitat del seu espai serà espai per locals comercials.
Bueno, aquí també jo crec que s'han passat un poquet, jo diria, en quant a oferta comercial. Jo crec que el pati de la Lluna té de ser el tema prioritari, el tema cultural. Vull dir, el poble s'ho mereix. A més, un tema d'una oficina d'informació, crec que hi té de ser allà. Jo crec que el tema comercial hauria de ser que és un plan de treure-li una rentabilitat a el que llogaran, hauria de ser un poquet d'un casament, a veure què és necessari per mantenir allò, a veure que el que és necessari llogar i què és el que és necessari posar, una cafeteria, una espècie de bar, vull dir, coses que li donin vidilla, perquè totes aquestes coses que són de restauració dona ambient allà on estaven ubicats, perquè hi vas a vegades perquè tu te'n recordaràs, un dels puestos emblemàtics de Palma, i crec que no hi ha cap dubte aquí una cosa com allò, és el Gran Hotel.
Sí.
El Gran Hotel de Palma té una cafeteria i un restaurant fantàstic, i després hi ha tot el tema cultural. Vull dir que el tema cultural aiguanya de molt el que és el tema d'explotació. Vull dir que aquí jo em sembla que hauríem de tornar a seure i posar-se d'acord a veure què és el que hem de tenir aquí en l'espai de la senyora, que és un puesto que és ben necessari per bo.
Molt bé. I una altra qüestió per acabar, estem xerrant dels papers de Panamà, que bueno, ja té una conseqüència, que és que el primer ministre d'Islàndia ha dimitit. Vull dir, Islàndia, que era l'exemple de país que havia resolt la crisi d'una manera honrada, tal i qual, bé, resulta que el seu president o la seva dona també està ficada en aquestes llistes de per Panamà. I quan hi ha una llista d'aquestes de gent que està associats d'aquestes misterioses i rares, sempre hi ha un clàssic o clàssics, i sempre hi ha espanyols, i com que català també.
Espanyol del tanto. Si vas per segons, jo crec que te refereixes a la família Pujol.
Sí, on són un
clàssic. Clar, com que tenen tant de fills, és molt bo de fer que
el patriarca
ho hagi escampat i tingui rames per tot allà on hi ha la corrupció sense aquest tipus de problema. Tipus de problema quin és? Chapó per el primer ministre d'Islàndia, que en dos dies se'n va perquè ha sortit en els papers. Això és impensable a Espanya, que quan només que sortís en el paper, tu ja ho has vist ara, qui és ABC, qui treu tota la informació aquesta, que és fidedigna. A més, una documentació que ahir ho mostraven per televisió, que era una cosa fetent, que no hi ha ningú que se'n faci responsable. És de Podemos. Ara, si pots mirar en el diari, que surten aquí una foto en el Congrés, que dona el primer pas per paralitzar la LOMCE, surten els diputats de Podemos, venga, aplaudient, riguent i assenyalant. Bueno, i aquests de què van? Aquests que se n'en foten, també. I aquests encara no han governat pràcticament a nivell nacional, diria, a nivell local. Sí. Jo crec que si no tens, a vegades, amb aquestes coalicions tan recients, hi ha molta gent que està ficada aquí dins que no tenen res a veure amb el que estan fent els líders nacionals. Sí, i si no, farem un recordatori en el Jiménez Villarejo, que també va sortir ràpidament quan havia estat de l'ombra 3. Sí. I amb en Pujol sempre hi ha els inclitos, perquè per la corrupció han de ser dos, Miquel? Vull dir que tenim en Javier de la Rosa, qui també està involucrat amb el tema d'en Pujol. I si començam a mirar aquí a Menorca i a Balears, cada vegada que hi ha hagut un polític corrupte, també hi ha hagut una corrupció per part d'una persona o una empresa que l'ha fet estar corrupta, o a l'enrevés.
Allà, es que molla i es que para. Vull dir que... Obama hi va dir una cosa molt interessant. Diu, mos estem queixant d'aquestes coses. Bé, primer hem de dir que tots els països tenen paradisos fiscals per fer aquestes magarrufes. Magarrufes que moltes vegades són legals, són altres coses que siguin ètiques o que siguin justes. Però ho va dir, diu les lleis, diu els afeïms països occidentals que després mos queixam d'aquestes coses.
Sí. No, i quan és una cosa legal, tu pots tenir...
Declareu-la.
Són 5 condicions sine qua non. Si tu, per exemple, tu vols tenir pagar menys impost a Espanya, hi ha una possibilitat, que és a través de la 5CAP. La 5CAP tens una possibilitat de que, com que és una figura legal que si en l'accepta, vull dir, pagues molt pocs imposts en comparació a un depòsit bancari, l'únic inconvenient que té, ratllarem pessetes, però en pessetes eren mínim 200 milions de pessetes, que és 1.200.000 euros. Vull dir que no és tot el desmuntat, és tot el que és. Però hi ha molt de gent. Molta de gent que ho tenen.
I molt de bancs que munten aquestes societats per ficar-hi molt de doblers. Això és curiós. Fixa't-ho, perquè els rics, molt rics, que sempre solen ser gent molt patriota, que defensen molt el seu país, però els doblers es tenen fora del seu país, és curiós.
Sí. Aquí teníem un exemple d'un senyor que ja és mort, que després un altre dia rellarem de la Fundació Rubió. La Fundació Rubió també tenia tot l'activo amb vida d'esductor fora, vull dir...
Sí.
Ja té a Panamà, els doblers a Suïssa... Això ho sé cert, no és que m'ho hagin dit. Vull dir, clar, tot, després, clar, amb els temps, després se va convertir en un mecenes, i jo me'n record, forofo, quasi tot se va fer, amb els tots els meus bons respectes, president honorífic, de saber se m'ho fot de Sant Lluís.
Vull dir... Et hi devia donar subvenció. A l'encantava que li posessin plaques.
Sí. Perquè jo no el veig, en saber se m'ho fot allà fent corres buet, un vol que van ser un dia.
I, a més, moltes vegades ho han recordat i les vegades que venia per aquí a passar ràdio, quan érem encara en el Socors, era molt curiós perquè era un senyor que era sord. Bé, per tenir una sordera molt, molt particular, perquè si la cosa no li interessava, era sord, però si li interessava,
era llest com una centella.
I de vinga, hola. Una altra cosa eren les habilitats de la seva filla per tocar sorga. De sobte n'hi serà un altre dia.
Sí, sí.
Bé, José,
ja tornant, escolta, Miquel, per cert, ja tornant a tenir el Baleari aquí.
Ah, sí?
No penses que l'altra vegada torna a estar tancat a Esport de Ciutadella.
I de vinga, ara quan...
Només t'ho dic, és una informació...
A títol informatiu, molt bé, fantàstic. I a títol informatiu, d'aquí uns momentets, suposo que sabrem quin serà el nou conseller o consellera de Cultura, sí, sí. Perquè està prevista ara, en aquests moments, una compareixença de la presidenta Armengol per donar a conèixer el nom del nou o nova consellera. Sí, sí. Veurem si d'aquí una estona ho podem dir.
Ja podrem dormir tranquils.
Exacte, sí, perquè aquest dia és un patiment continu, aquest dia. Sí, sí. José, gràcies, bon dia, adéu.
A tu, adéu, bon dia.
Sigue apuntando alto, no te arrepentirás. Innovem 21 y 22 de abril en Es Mercadal. Punto de encuentro de empresas, emprendedores e innovación. Conferencias, networking, formación, proyectos. Este año con Salvador Alemán, Fernando Colomo, Sergio Escoté, Celia Ramos, Máscaro. Programa e inscripciones en innovem.es. No faltes.
Lo escuchamos a diario. La facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Pronto, cuanto peor es el PIB, más difícil es.
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8 menos cuarto de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana.
COPE, estar informado.
Gràcies, ja ho dèiem en el principi del magazín del Matí de Balears. Na Ruth Mateu, nova consellera de Cultura, na Pilar Costa, de Presidència, i en Marc Pons, de Territori. En Armengol tanca així aquesta crisi amb una triple remodelació. Marc Pons deixa Presidència i entrarà com a conseller d'ordenació del Territori, i Pilar Costa i Vicenca entrarà a la portaveu del govern a Presidència. Es mantenen les mateixes circumstàncies que fa 5 dies. Na Ruth Mateu continua sent del mateix partit, es dona i és nascuda a Ciutadella. Idò. Informació meteorològica. Servida per l'Agència Estatal de Meteorologia, que en previsió vàlida fins avui a les 12 de la nit mos diu que estarà nivolat amb una baixa probabilitat de qualque precipitació dèbil i ocasional. Temperatures nocturnes sense canvis i diurnes que pugen una mica, i vent del nord o nord-est fort en ratxes que podrien arribar a 70 km per hora. Temperatures màximes 16 graus, mínimes 14, i tenim avís de mala mar. I anem amb informació esportiva local ràpidament, amb en Joan Juanico, que cada dia mos atraca aquestes notícies. Joan, molt bon dia.
Bon dia i bona hora. Com ja dèiem ahir, en els esports de COPE, a la nostra tertúlia, ha començat la feina ja per a l'entrenador de la Barca de Menorca, Pep Llorenç, que complirà la seva cinquena temporada al front del primer equip femení del club voleibol Ciutadella. Un Pep Llorenç que inicialment tenia com a intenció mantenir el gruix de l'actual plantilla, però que de moment veu com ja no podrà ser, ja, principalment amb la posició, o amb una posició tan important com és la de direcció de joc. I és que, contra tota sorpresa, aquest passat dissabte, la col·locadora Maria Larracoetxea anunciava el seu adeu. una despedida que ve unida a la marxa també de la nord-americana Rachel Klein. Per tant, les primeres feines ara d'en Pep Llorenç serà trobar les col·locadores, les distribuïdores de joc de cara a la propera temporada, probablement d'un perfil semblant a les d'Ana Maria Larracoetxea, una jugadora jove però a la vegada que compti ja amb experiència per dirigir l'equip. Mentrestant, en Pep Llorenç ja ha anunciat que en els pròxims dies es posarà una proposta de renovació damunt la taula a la seva jugadora estrella, a la catalana Raquel Brun, que dilluns va abandonar ja la illa. No sabem si de manera definitiva o no. Això sí, Pep Llorenç té clar que esperarà un curt temps, ja que no vol especular amb que si finalment en Raquel Brun no vingués, no vol especular amb que pugui quedar-se enrere ja en el mercat de fitxatges de receptores. Canviem d'esport ara i anem a xerrar de bàsquet, perquè xerrant de marxes també avui mateix se'n va deixar silla el pivot de la Menorca Talaiòtica Sant Lluís, Lolo Sánchez. Finalment, el jugador provinent de les Illes Canàries no ha complert ni molt manco les expectatives en el poliesportiu de les Canaletes i avui, ahir mateix, va ser tallat per el conjunt blau. El propi Rosendo Pons, president de la Sant Lluís, va ser qui va comunicar aquesta decisió en el jugador que, com dèiem, ni molt manco ha complert les expectatives que s'havien creat damunt ell. I és que el Sant Lluís vol competir, tot i que es va consumar els descens aquest passat dissabte, vol competir fins a darrera hora. Inclús, com a jutges que podrien ser en aquesta lliga, no descarten tampoc que acabin fitxant un substitut per en Lolo Sánchez. Acabarem xerrant de karate i del campionat de Menorca que es va viure aquest passat cap de setmana en el pavelló municipal de Ciutadella. I una vegada més, una nova demostració de força de gimnàs físics de Ciutadella que va aconseguir acaparar la majoria de podis d'aquest campionat de Menorca per equips. Els físics de Ciutadella va aconseguir penjar-se 5 de les 8 medalles que hi havia en joc en aquest campionat de Balears. Res, això és tot per avui. Fins demà.
Fira Artístic, Vespre de Vinils. Dissabte, dia 9 d'abril, a les 9 hores, a la Sala Multifuncional de Ciutadella. Música en directe en Joe Mina i els millors vinils d'Antoni Gomila. A 60, 70 i 80, la millor música. Servei de bar i tapes a càrrec de Bar Nou Fusion. Més informació a la web i Facebook de Nan Ventura. Vine a cantar i a ballar. Dia 9 d'abril, vespre de vinils.
COPE Menorca celebra 60 anys. Ajuda'ns a recordar vivències, programes, persones que tinguin a veure amb l'emissora durant aquests 60 anys. Deixa el teu record en el WhatsApp de COPE Menorca 629 25 27 54 o en el contestador automàtic 971 38 57 24. Comparteix els teus COPE records. Gràcies per la teva fidelitat.
Ràdio Popular
89.6 FM, COPE Menorca.
Menorca és un jardí florit. Ses mans.
Les 12 i 47 minuts i com cada setmana en aquesta hora, els dimecres, saludam en Toni Posfuixà des del peu del toro, pràcticament. Toni, molt bon dia.
Molt bon dia tinguem.
Amb molt de vent, eh?
Amb molt de vent, però, bueno,
aquí no hi ha porta que ho tuï, en aquest.
No, no, avui fa forem arribar fins a 70 quilòmetres per hora, mos diuen. Bueno, entrem en matèria. Avui un tema que no sé si encara succeeix, si encara es fa o no, però que és l'1, que cada any hi havia uns mesos que es fa el que m'assembla que és una parada per cobrir ses egos, no?
Sí, 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 concretament el coneixíem per la parada de sementals.
Molt bé. Conta-nos en què consistia això.
Idò, bon, separats sementals que depenia del ministeri militar, no?, del ministeri de cria cavallar, i duen aquí, ells tenien la seva base, no sé si encara n'hi ha o no, a Mallorca.
Jo no sé si ara n'hi ha, però sí que sé fa uns anys, els primers anys que feien la Fira del Cavall, venia un coronell de criar cavall que era mallorquí.
Sí, sí, sí. El vaig conèixer molt, ell, sí. Estant jo, quan vaig passar per l'Ajuntament això, el vaig conèixer molt, aquest senyor de criar cavall, no? Bueno, i clar, resulta que els temps de convicció dels animals venien aquí més o maco el mes de febrer i feien fins a Sant Joan, que era el temps on normalment les cries, llavors tot es feia en base, llavors no, perquè estem xerrant, jo quan tenia 12, 13 o 14 anys, els al·lots del poble, quan arribaven els quants sementals, fèiem una festa perquè anaven darrere ells, i es passava per dins els carrers, amb els soldats, amb les botes aquelles, amb les coses de sol, i era una cosa espectacular.
Ja.
Però, bueno, el més important és que ells van introduir, durant molts anys, a Menorca, pues uns animals que a Menorca no hi eren, com era el cavall per xeron, no sé exactament quin és el cavall aquest gruixat.
Tan gruixat, sí,
no?
Sí.
El cavall aquest que l'entraven els carreters, eren uns animals que podien dir que eren un tot terreny, no? Aquests s'ho enduen tot. Llavors també duen un cavall, o bé de raça espanyola, o bé inglesos, de carreres,
d'aquests que són tan finats, sí, sí.
Tan finats, sí. I llavors també duen un asa. I això eren els pagesos, no pagaven res perquè allí cobriguessin els animals i els ajuntaments, perquè aquestes instal·lacions solien estar, bueno, tots els temps que jo vaig conèixer, que serà molts anys, Amó, Mercadal i a Ciutadella.
Estem xerrant de cavalls, perquè jo record a Ferreries, aquí on ara hi és Fort de Campedro, exactament allà on hi és, que hi havia el centre d'inseminació artificial de bous i vaques, de toros, sí. Que era, me sembla que era de la industrial que era menorquina, i durant molt d'anys també va estar allà, però era una altra cosa de la qual no en xerrava ara. Però bueno, venia bé comentar-ho. Sí, sí.
No, exactament, jo no sabem exactament els anys que fa, que, bueno, els que van deixar de venir fa un 20 anys, així, quan ja les màquines es van començar a introduir en els llocs,
sí.
I van anar llevant animals, ja, pues, bueno, el ministeri va considerar que aquest servei
no era necessari, que era un servei que era gratuït, m'ho has recordat. Es veuen, els pagesos no li costava res.
Sí, gratuït en els pagesos, l'Ajuntament donava allotjament en els
soldats i en el personal.
Els soldats, que s'havien tret soldats i un mando i un sergent. Dic això perquè jo ho vaig tocar bastant, en les meves mans, això, quan vaig passar uns anys per l'Ajuntament. I, clar, l'Ajuntament et pagava el menjar dels animals.
Despersonal. Escolta, Toni, aquí has dit ara una cosa que no és ben bé correcta. Has dit que és un tema que tu vas tocar molt en ses mans. No, hi havia una altra persona que ho tocava més en ses mans que tu.
Bueno, sí, jo, quan t'he dit això, tocava molt en ses mans, clar.
Ja,
vaig viure.
Ja m'ho has augmentat, sí, sí.
Vaig viure de molt a prop. I tenc un informe que el darrer mando que va venir un sergent, un jove molt amable, va dir, li enviaré un informe, no sé que tu ara refereixes, no?
Sí, sí.
I és que, clar, quan duen un euro o duen una somera a cobrir, el nom que li donaven a aquella persona que feia la feina, que havia de fer la feina...
Ajudava que la maniobra fos adequada. Mira, literalment, i segons el diccionari, aquesta persona és de Mamporrero. Jo no sé en menorquí si deu ser el mateix. No ho sé, no?
La veritat que jo no he mirat tampoc... Potser qualcú, potser en Joan us pot ajudar.
A lo millor sí, sí, sí.
Joan López, per traduir, quin seria el nom, no?
El nom. Però la funció, que trobes que la dic ara ja, o esperant si qualcú us ho diu, ara que fos Mamporrero. Esperant un minut, vinga, va.
La funció la tinc agafada també del diccionari i de l'informe que em va enviar aquest militar, no? Clar, això... Això consistia, també, que va donar moltíssim a Menorca, i això altra vegada, vos recordareu, si tenen temps, que per això duen un asa, i per això duen un cavall per Saron, i per això duen un cavall anglès o un cavall més fi, un cavall que li diríem avui un cavall de carreres. Què passava amb l'asa que cobria ses egos? D'aquesta comissió en sortia un matxo o una mula. D'aquestes dues espècies n'hi havia un dels dos que era bo i l'altre que sempre era flac. En aquest cas, el bo era la mula. Només tenia un defecte que els militars el tenien assumit, i és que deien que, bueno, que el bon Jesús va castigar aquests animals que naixien d'aquest creuer, no? Que no podien tenir descendència.
I que eren xocs.
I que de cadascuna hi havia un de bo i un de dolent. I en aquest cas, les mules, que sembla ser que va ser la mula que va pigar una cosa, no sé si a Sant Josep o si en el Bon Jesús, que les mules aquestes serien perilloses perquè pigarien cossos, no?
Sí, sí.
Per això, els militars, i això m'ho contava aquest informe, clar, principalment els d'infanteria, que fan feina on cada fan, van a fer amb animals, que ells sempre tenen animals a guins, no?
Sí, sí, sí.
Per aquesta de zona. Clar, llavors hi havia l'altra rama, que és quan l'animal era fi d'una somera i fi d'un cavall. Que era el que diuen el macho sumerí i la mula sumerina.
Sí.
D'aquests dos, el bo era el macho. Era segur, era noble, era forçut, en canvi la mula no servia per res. Això sembla ser que, bueno, segons deia també aquest informe, bueno, que feia referència que venia a la dichosa cosa que la mula va pigar un dia i que el seu càstig va ser aquest, que tant un com els altres, machos i mules, no podien tenir descendència. Això és cert. Machos i una mula pues, no poden tenir descendència. Però la gran importància que tenia el fet aquest del macho sumerí i la mula aguina era que era molt grossa respecte a l'altre. Un és macho i l'altre és mula.
Sí, sí,
eren
sí.
Molt, molt millors, sense cap dubte, en tots els aspectes. Això no deixa de ser una cosa curiosa, no?
Sí, sí, sí.
Que aquests animals, pues, hi hagués tanta diferència i que, bueno, s'estava comprovat. I per això, bueno, avui dia els militars encara, pues, jo crec que a puestos els devem emprar i tenen molta tendència a emprar machos.
Sí, 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 sí.
Perquè sembla ser que els machos els costa més explicar una cosa.
Sí, sí.
No, No obstant, quan
Són més nobles, sí, sí, sí.
Sí, més nobles. Quan jo vaig fer la mili, pues, en els corters tenien un macho i una muda i enviaven tots dos de coses, perquè els soldats amb una canya anaven i et picaven i et feien.
S'inquietava. Ja. Toni, vinga, ja, com que només us falta un minutet, vaig a recordar aquesta paraula d'aquesta persona que era important quan se tratava de cobrir un ego, que era es mamporrero, que literalment és la persona que guia el membre del cavall a l'acte de cobrir a cego. Oh, això és així.
Sí, exactament, sí.
I la traducció que m'envia en Joan no xerra massa de que ha fet dels cavalls i ses egos, però té sentit. Diu que seria l'ident s'apuntador, clar, perquè apuntava que sa cosa n'hagués apuesto.
Ah, bueno, també. Bueno, també l'obvio que hi ha s'apuntador. Sí, però, sí. Bueno, en paraules castellanes o en paraules...
Sí, sí. Més tècniques.
Dècid, era, bueno, jo, que estic molt bé, es ofereixen molt... Mamporrero,
sí.
Que exclusivament diu, és aquella persona que ajuda entre animals,
sí,
especialment amb els cavalls, que és la seva feina, la seva feina consistia en conduir els penis,
sí,
del cavall dins la vagina de cego.
De cego, pensat, sí.
En
sí.
Aquesta feina la duen a terme ara, en aquesta feina, i això és un dato curiós, aquest informe diu, ara, en aquesta feina, la duen a terme majoritàriament dones veterinàries, perquè se consideren que aquestes són més hàbils amb aquesta feina, amb aquesta matèria.
Ja, ja. Mira, una altra definició o traducció de la paraula mamporrero seria encaulador.
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 Sí.
Bé,
sí?
Cada dia parlen coses noves.
Sí, si no sempre venim coses noves, de totes maneres, com anècdota, aquest informe que reflexa això, que volien dir, perquè, bueno, sí, a Menorca ja no venen, però arreu de la península se cria cavallar, i m'imagino que Mallorca encara hi és, bueno, fa feina i a més se crien animals, perquè encara que hi hagi màquines sempre se n'empen animals.
Sí, sí.
El maco i ministeri, no?
Sí, sí, sí.
Però que aquesta cosa que digui que majoritàriament avui un dia ho fan dones veterinàries per considerar que aquesta feina, que elles per aquesta feina són més hàbils que els homes,
bueno,
pues té també la seva gràcia, no?
Hi ha tantes coses que són més hàbils que els homes, les dones, sí, sí.
Exactament,
sí, sí, sí.
Però bueno, sí, sí, sí.
Bueno, està bé, mira, hem conegut això d'aquesta activitat que es fa per aquest temps i fins al mes de juny a la nostra illa.
Sí, la veritat és que era d'utilitat que tots els llocs ja estaven esperant el mes de febrer que arribessin i manaven també les egos de més qualitat, les xumeres de més grosses.
Sí, sí. I es fa qualque selecció en els llocs? Vull dir, qualsevol ego era vàlida o miraven que, bueno, si tenia unes atxures més per anar millorant la raça? No es mirava això.
No miraven... No, llavors, clar, normalment en aquells anys encara hi havia, pues, les races que hi havia eren molt mesclades,
ja,
no?
Ja. No t'ho dic perquè ara en la raça menorquina, sí, quan hi ha concurs, que aquí hi ha jutges que trien els cavalls que tinguin unes característiques, unes atxures, sí, especials, sí, perquè la raça vagi millorant. Me referia a sobre si aquell temps ho tenien en compte, en aquestes coses.
No, ho tenien en compte. Sempre que, bueno, que fos un animal que
sigui
bé, i bé, no, era una cosa que no s'havia donat importància, perquè sí, un gran cert, perquè jo no sé si estem ratllant un cego, si estem ratllant, jo ja fa molt d'anys que persones d'aquell temps, pues, deien que ells tota la vida havien vist aquests cavalls, els cavalls sementals que venien aquí,
sí, sí.
Per tant, el cavall aquest per xeron, el cavall aquest de força, que llavors en aquell temps és el que havien de mester, va donar un gran... Tenia un gran èxit.
Molt bé.
Jo recordo que els carreters, un animal d'aquests, allà havien de fer un collans.
Aposta.
El que dèiem una collera, sí. Aposta, perquè tenien un coll que...
Era molt gruixat, sí, sí.
Era
sí.
Molt gruixat. I encara avui, bueno, dic que la procedència d'aquests cavalls aquí eren de França, però, bueno, a França jo vaig tenir l'ocasió d'anar a cerrar a Serrada de França, o
sí.
I m'han veu moltíssim de cavalls, que són els cavalls que joves, fotos, que ja maten. Que
sí, sí, carn,
no?
Exacte. No, i Catalunya també, fins no fa massa anys encara hi ha carnisseries que van en carn de cavall i que diuen que és molt bona, per cert. Toni, mos han passat de temps ja avui, si mos ha quedat res ho deixem per la setmana que ve, perquè sempre convé deixar coses dintre esclar, ja.
Vinga,
Toni, gràcies, molt bon dia, adeu.
Molt bon dia, adeu.